la tarda, 5 minuts, és el moment d'obrir aquesta segona i última hora del Connectats d'aquest dijous. Amb informació de servei anem pel trànsit. Òscar Ollero, quina és la situació a aquesta hora de la tarda?
Bona tarda, Carme. Tarda tranquil·la a les carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona amb 6 quilòmetres de retenció en sola P7 entre Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat en sentit sud per un cotxe avariat. Això és tot segons el Servei Català de Trànsit.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Anem ara fins al Transmet per comprovar com està funcionant el transport públic. Albert Garram, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs avui, apropant-nos ja al cap de setmana, estem tenint un dijous novament tranquil. Parlem d'una jornada on, de moment, no destaquen alteracions significatives a la xarxa de transport públic. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
L'artista Clara Sánchez, coneguda a la televisió com Escorpió, va ser una de les concursants d'Eufòria, el programa de nous talents de TV3. Ara fitxa per la discogràfica amb seu a Castellà, Pickup, amb el segell de Lyrics, i presenta el seu primer senzill. La periodista de Ràdio Castellà, Marina Antúnez, ha conversat amb l'Escorpió a través d'aquesta trucada telefònica.
Molt bé, perfecte, Clara. Doncs mira, et truco perquè m'expliquis una miqueta aquesta incursió que has fet amb la discogràfica Pickup, en concret amb The Lyrics, val? Amb qui has fitxat i amb qui, de fet, ja has presentat el teu primer senzill de Javi, no?
Exacte.
Doncs explica'ns una miqueta com va anar tot.
Doncs tot va anar que després d'Eufòria ens van arribar diverses ofertes, com sempre als concursants i tal, se'ls presenten diferents opcions, no?, a escollir. I jo vaig considerar que The Lyrics era la que més m'agradava perquè és la que més aposta pels artistes emergents i la que més s'assembla al tipus de música que m'agradaria fer i la que estic fent, bàsicament. Però a mi sobretot el que em va agradar molt va ser que l'equip era molt jove i sentir que jo podia connectar amb ells, perquè crec que és important que la persona que em porta sàpiga la música que escolto. Vull dir que si li dic Pat Gial no es quedi igual, saps?
Clar, clar, clar.
Vull dir que sàpiga el referent que tinc i la música que escolto diàriament, doncs que la tingui en ment i que sàpiga que jo tiraré per allà, perquè sóc una artista bastant en plan que m'agrada fer música que està a l'actualitat, saps?
Uh-huh, molt bé. I per qui no et conegui encara, quina és aquesta música? Quina música fas?
Bueno, bàsicament jo crec que el que destaca de la nostra generació és que ens agrada tot, i a mi m'agrada absolutament tot tipus de música, no em vull tancar en cap estil. Però el fet de que no ens tanquem a experimentar crec que és el que em representa, el no tancar-me a res.
Mm-hmm. Vale. Clara, tu abans d'entrar, doncs, com has dit, tu mateixa al concurs Eufòria, ja venies, o sigui, ja havies fet música, ja tenies un bagatge musical, no? Explica'ns quan vas començar.
Doncs sempre tinc clar, des de petita, que volia ser cantant. Però va ser el batxillerat que tenia una companya que em va dir com tu has de començar a escriure, i a partir de que comencis a escriure començaràs a fer la teva música, i quan comences a fer la teva música doncs tira els projectes cap endavant, no? Vull dir, si al final escrius una cançó i penses que pot ser un single, doncs tira aquest single cap endavant i ja fer el videoclip i fer tot el que faci falta, però vull dir que comenci, saps? I em va com animar molt, em va motivar i vaig començar a escriure llavors, en plan que tenia com 16, 17 anys. Allà vaig començar a escriure i a partir d'allà vaig començar a fer les meves cançons, que en tinc 3 abans d'entrar a Eufòria, i també tenia amics meus que són increïbles audiovisualment, que m'ajudaven a fer els vídeos, i així va sorgir tot.
Molt bé.
D'una manera molt casolana i molt casual.
Sí, mm-hmm. I autodidacta, no? Bastant? Vull dir, no has anat a cap escola ni cap acadèmia?
Ah, no, sí, això sí, o sigui, porto 7 anys anant a... Ah, o sigui, fent classes individuals de cant. tractant la meva veu, educant-la. I porto 4 anys de teatre musical, aquest és el meu últim any de carrera de teatre musical.
Molt bé.
Però al final sí que és veritat que la professió és una cosa autodidacta, vull dir, tu pots anar a fer una carrera, però pots quedar-te a casa sentat i ja està, vull dir, vas i te'n vas. Jo al final sabia que era una cosa que volia fer i no em quedava tranquil·la de ser no estar. Jo havia de lluitar per aquest somni i quan sortia del col·le doncs m'hi posava.
Lligues molt el tema de la música amb la imatge, no? Com has dit, fas molts videoclips i tal. Això sí. Ja ho has tingut clar des del principi o ha vingut després?
Sí, no, sí, ho he tingut clar sempre. Vull dir, tu com a artista has de tenir un missatge, has de tenir una imatge, has de tenir una marca i has de saber el que ofereixes al públic. No pots pensar, no sé, per mi no cap la imatge d'un artista que no tingui clar els seus objectius ni la seva estètica. Uh-huh. O sigui, per mi va de la mà.
Va. També va de la mà
fer... Pensin en tot el que comporta, no?
També va de la mà fer-t'ho tot tu, és a dir, a part de cantar i interpretar ballant les teves cançons, també les composes?
Sí.
Molt bé.
Sí, sí, les melodies són totes meves.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Parlem d'Eufòria, per què t'hi presentes?
M'hi presento perquè començo a estar bastant farta, o sigui, estava, perdó, estic parlant del present, del passat en present. Estava bastant farta de fer-m'ho tot jo, vull dir, no de fer-m'ho tot jo perquè ho segueixo fent tot jo i a mi m'encanta treballar i soc fric de la meva feina perquè al final és la meva passió, però hi havia un punt d'enviar e-mails a revistes perquè em publiquessin que no em fotien ni cas. Llavors, aquest rebutjament em començava a cansar perquè des de mi casa sentia que no podia arribar on jo volia arribar.
Uh-huh.
Llavors vaig veure un càsting, va ser com, vale, és la meva oportunitat, encara que ja m'havia presentat a càstings abans, no m'havien agafat, eh? Però bueno, encara que fos per intentar-ho, volia intentar-ho.
Uh-huh. Suposo que t'han preguntat moltes vegades, però què vas sentir quan sí, que et van dir que sí?
Uau, molta emoció. Sobretot perquè aquells 3 dies de càstings van ser molt intensos. Llavors, va ser cridar, plorar, no m'ho podia creure, saps? O sigui, incredulitat. Jo me'n recordo que un amic meu em va dir, no sé com pots estar tan com sèria o que no et pots alegrar per haver entrat. I és com, sí, però estic en xoc, saps? Vull dir, com que quan... No sé, quan ho tens és com molt boig tot, no et dona temps d'assimilar-ho. Vull dir, crec que per les persones de fora és més fàcil assimilar moltes de les coses que hem viscut que no nosaltres mateixos.
Vist ara ja havent viscut Eufòria, creus que t'ha valgut la pena?
Clar, òbviament, m'ha canviat la vida professionalment. Jo si no estaria a casa i no ho sé, vull dir, tot seria molt més amateur i casolà i potser no hagués seguit fent música, saps?
Els teus forts són la teva veu, evidentment, el teu ball també. També toques algun instrument?
No, vaig començar a tocar el piano, però el piano és un instrument que requereix molts anys i no m'hi he posat més. O sigui, és una... el toco d'una manera molt, molt bàsica.
Val. Ara graves aquest single, com hem dit, de Javi, potser amb expectatives també de poder fer concerts. T'agrada anar a fer concerts en solitari o t'agrada més anar en banda? Com t'agradaria anar?
No sé, com sorgeixi, la veritat. Sí que m'imagino més amb un DJ que no pas amb banda de músics, perquè la meva música ja porta això, saps?
Vale.
Amb ballarins 100%, perquè el ball està inclòs en... la meva filosofia com a artista.
Super inclòs, no?
Sí.
I en aquest ball, i en la música també, quins referents tens tu?
La Beyoncé ha sigut sempre la meva màxima referent, sempre ho dic, perquè és veritat, és l'artista més 360 que existeix, llavors, com a dona i com a artista, és que és increïble el que fa. I sempre el que fa és únic, saps? O sigui, mai et deixen diferent, jo crec que això és el que més m'agrada d'ella, que sempre et sorprèn amb alguna cosa nova. Igual, per exemple, la Rosalía ara, vull dir, és el mateix moment, és el mateix mood. Sí, la Rihanna també, la Shakira, bueno, tinc bastant les influències.
Molt bé. Parlàvem d'aquest single, Déjà Vu, què expliques a les teves cançons? És a dir, més enllà del ball, més enllà de la música, que és la que t'agrada, quin missatge transmets?
Doncs transmeto el que sento, perquè Déjà Vu va sobre fer tot el que faig per la meva jove petita que somiava en omplir concerts, no? I jo ho faig per ella. Vull dir, moltes vegades crec que si no hagués sigut pel somni tan gran que tenia, hagués dit, bueno, fins aquí i ja està. Vull dir, crec que el que m'ha fet tirar tant ha sigut aquella nena petita que somiava en ser cantant. si no és molt fàcil tirar la tovallola i dir, bueno, ja està, o sigui, ja m'he cansat de muntar-me tot jo sola, de no sentir-me escoltada, saps? O la pressió que comportava també estar al concurs. Era molt més fàcil tirar la tovallola, però no ho anava a fer, perquè tinc un somni i el vull complir.
Mm-hmm. Amb Delírics ja tens el single? També hi haurà disc? Mm-hmm.
Sí, hi haurà disc.
Molt bé, per quan?
No se sap encara, tot, no, perquè és un procés, en plan, estem començant i encara hi ha moltes coses a fer.
També programació de concerts, perquè Delírics també una miqueta gestiona, no, això, després, que puguis fer concerts?
Sí, a veure, jo espero que sí. Espero que sí, la veritat, que hi hagi en directe i que pugui fer el màxim de concerts possibles.
Uh-huh, molt bé. Una de les coses que heu fet també, un cop heu sortit d'Eufòria, tots els que hi vau ser, és algun concert conjunt, bueno, aquells dos que van tenir tant èxit. Sí. Això, teniu la intenció de seguir-ho fent o hi ha cadascú va per la seva banda?
No, hi ha cadascú va per la seva banda. Allò va ser com sortir, aprofitar el boom, no? Suposo, ens vam contactar. Però ara mateix ja... Vull dir que si considerem en un festival, doncs, home, òbviament, jo superagraïda i encantada de la vida. Però no tornarà a passar al concepte d'Eufòria. Vull dir, ara ja som artistes i som lliures en aquest sentit, saps? Abans sí que érem més un equip, ara ja comencem tots a ser individus.
Clar. Quan parles de ja som artistes, vol dir que ja aquesta plataforma ja t'ha servit per acabar-te de consolidar tu mateixa com a artista, per tant, entenc que ja no hi haurà més càstings per cap altre Got Talent que per cap altre...
Que va. Festival. No. Això d'un concurs és molt dur com per... O sigui, jo, per lo menys, m'ho pensaria bastantes vegades abans de tornar-me a presentar. O sigui, una vegada viscut, jo crec que ja està. L'experiència la vius i el boom ja l'has tingut. Jo no m'hi veig. No tinc la necessitat de tornar-me a presentar. Totes les oportunitats que volia tenir ja les tinc.
Vale.
Llavors.
I què és el pitjor i el millor que has viscut en Eufòria?
El pitjor, la pressió, l'estrès. En plan, jo recordo estar a les gales i jo i els meus companys, vull dir que les gales eren molt boniques, però el que disfrutàvem més era la setmana, eren els nostres ajuts. Les gales teníem ganes que s'acabessin, perquè al final sabíem que quan allò s'acabés un de nosaltres marxaria, i això és molt dur com a grup, viure experiències així. I la pressió que sentíem a les gales era tot el rato pensaves que te n'anaves tu, encara que no t'haguessin nominat. Jo, aquest estrès i aquests sentiments tan heavy, jo els eliminaria. Però clar, formen part d'un concurs, al final.
Clar, al final és un xou, no? Al final és un xou, no?
Clar, vull dir, al final és un concurs. I el concurs és així.
Sí.
Al final, la unió que tenim cadascú amb nosaltres, això ja és cosa nostra, però el concurs és el concurs i algú ha de guanyar i ja està. I les coses positives, doncs, òbviament, l'aprenentatge. Jo vaig entrar sent una artista amateur, encara que fos molt treballadora, però des de casa, i de sobte jo considero que sóc una professional, que sé com comportar-me, que sé el que és un in-ear, que tots els tecnicismes me'ls sé ja, em sé comportar en un plató, sé com està, sé el que dic, el que no, vull dir, totes aquestes coses que et fan al final ser molt més professional.
Tu ets seguidora d'alguna altra també, o has estat seguidora d'OT i d'altres concursos musicals?
Sí, he sigut seguidora.
I, bueno, imagino que ara doncs t'hi has vist reflectida, no? De dir, hosti, allò que jo veia per la tele ara m'està passant a mi, no?
Sí, és molt fort, és molt fort, perquè ara els entenc com molt més. I sí, o sigui, no saps el que és fins que ho vius. O sigui, un concurs et puc dir el que és, però fins que tu no ho visquis en pròpia pell, no entendràs els sentiments ni les emocions tan heavies que es viuen dins d'un concurs.
Doncs Clara Escorpio, ja per acabar aquest single, digue'ns on el podem escoltar ja.
Es pot escoltar a Spotify, a totes les plataformes, bàsicament, a YouTube també hi ha el vídeo, i sí, bàsicament ja estan moltes més plataformes, perquè jo només escolto Spotify i és la més típica, però jo crec que totes les plataformes poden escoltar, a iTunes també estarà, està, no sé les apps, però...
Molt bé.
Per allà que va.
Doncs, en tot cas, et desitgem molts més èxits. Volem sentir-te encara molt més, no només amb aquest déjà vu, sinó amb tota la resta que puguis anar fent. I, bueno, i res, que la professió no pari, tu, perquè ens fan falta nous talents, perquè els que ja hi eren, no?, ja s'han fet grans, i ara ens fan falta gent com vosaltres que, ostres, que ens torni a fer ballar, a fer sentir totes aquestes coses, no?
Doncs que guai, merci.
Guai. Doncs moltes gràcies a tu per aquesta estoneta i això, moltíssima sort en el futur.
Gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Doncs ara al Connectats és el moment de parlar novament de patrimoni i del patrimoni de la ciutat de Sant Cugat. Avui una altra de les joies arquitectòniques de la ciutat vallesana, el Mercat de Pere Sant o el Mercat de Sant Pere o el Mercat Vell. Domènec Miquel, historiador, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com li hem de dir?
Ui, això és difícil. De fet, el Mercat de Pere Sant es va dir perquè a la plaça es va posar Pere Sant doncs, l'any 39 i, per tant, doncs, per extensió, el mercat també era un mercat a la plaça. Bueno, no, en aquella època és que ni tan sols era el Mercat de Pere Sant, era la plaça i s'ha acabat, perquè la gent anava a plaça, no anava a mercat, anava a plaça i ja està. Quan es va crear el de la Torre Blanca, doncs aquell era el Mercat Vell i tothom popularment n'ha dit el Mercat Vell. Ara el que havia canviat el nom de la plaça... doncs i dir-ne plaça de Sant Pere, doncs es diu el Mercat de Sant Pere, però a veure, jo penso que el nom apropiat seria el Mercat Vell i ja està.
Estem parlant d'un edifici modernista que sembla que ha canviat poc la seva fesomia, s'ha respectat prou.
Sí, mira, en allà, diguéssim, va començar... el mercat sempre s'ha fet en aquella plaça, perquè era la plaça de l'Església i és on es feia el mercat, allò des del segle XIII, eh? Per tant, no té cap problema, que és indubtablement allò és el Mercat Vell. Val. Aleshores, quan arribem a l'època aquesta de l'estiuejant i tot plegat, a la primera dècada de 1900, en resulta que el mercat consisteix... s'ha esplanat el solar de lo que havia sigut l'antiga parròquia de Sant Pere i en una sèrie de barraquetes de fusta. Llavors, aquestes barraquetes de fusta doncs, són les parades. Clar, com que són aquestes barraquetes de fusta, doncs per entremitjant rates i hi ha coses d'aquestes. Llavors, els estiuejants això els hi fa angúnia. I llavors, doncs, pressionen per fer un mercat nou. De fet, la intenció de l'Ajuntament i el projecte que està en l'arxiu era construir allà un edifici que fos Ajuntament, jutjat i casa del mestre.
Tot alhora.
Tot alhora, sí. Per pisos, eh? Però, bueno, i aleshores, com que això no va tirar endavant, perquè la pressió dels estiuejants va ser tan gran que es va decidir fer un mercat modern. Un mercat que el va fer l'arquitecte municipal del moment, en Cels.
Sí, Ferran Cels.
El Ferran Cels, que era cunyat del Balcells, de l'arquitecte Balcells, el gran arquitecte modernista, que era de Cerdanyola, ell era l'arquitecte municipal de Cerdanyola, i el seu cunyat era l'arquitecte municipal de Sant Cugat. Vol dir que les obres de vegades les feien una mica conjuntament, eh? I aquest és un mercat que s'inspira lleugerament amb el de Sarrià, vull dir, doncs, coses doncs, de Puig i de Falc i de més. I realment la nau principal s'ha doncs, conservat força bé, llevat que es va treure, com es deia això, la marquesina que hi havia, que era una cosa, era un paraboloid hiperbòlic de ferro forjat i vidre, i que amb els anys es va anar fent malbé i al final es va treure. I és una llàstima perquè era una peça molt maca.
Estem parlant que el projecte és d'un any, es triga uns quants anys a fer la construcció del mercat i, com deies tu, amb influències de Puig i Cadafalch.
Però això no, eh? Penses, perquè es va decidir el 1910 i el 1911 s'inaugurava, eh? es va anar molt ràpid. El que passa és que després, diguéssim, o sigui, el que es va fer va ser...
Ampliacions?
Sí, la primera nau del mercat.
Sí.
Després, amb el temps, es farà la segona nau del mercat i es faran els porxos de davant, que és on hi havia les peixateries. Llavors hi havia uns taulells de marbre i llavors enllà hi havia les peixateres i es va fer, diguéssim, així a fora perquè com que les peixateres tenen gel i barra galimant i tot plegat, d'aquesta manera doncs l'aigua ja sortia cap a la plaça.
Si fessin la descripció d'aquest edifici, la fotografia per aquells que no coneguin el mercat modernista de Pere Sant de Sant Cugat o de Sant Pere, com li vulguem dir, com ho descriuríem? Perquè la façana és una façana que té, no sé si el rellotge en la nau central a la mateixa porta d'entrada.
Sobre la porta, sobre la porta. Hi ha com una mena de castell, bueno, hi ha el rellotge i després hi ha com una mena de castellet amb les campanes. A veure, és un edifici d'obra vista, per això dic que té uns paral·lels molt grans amb el mercat de Sarrià i que aleshores també té com una sèrie de merlets i unes finestres que tindrien, diguem-ne, uns falsos arcs parabòlics, perquè de fet és per aproximació de filades, estan fetes per aproximació de filades, no? Que això, doncs, hi ha algunes influències de Puig i Cadafalch i unes influències de Gaudí, vull dir, però aquestes coses que hi ha en aquest moment, no?, de diferents mestres de Barcelona d'aquest moment.
Ja estem parlant d'un edifici que ara mateix reconeixem dues plantes. Jo no sé si en origen també existien aquestes dues plantes.
No, la segona planta es fa quan es construeix la segona nau. Diguéssim, en el moment que es fa la segona nau, esclar, la segona nau es construeix bàsicament... La primera nau està construïda sobre el que era l'església. L'església parroquial de Sant Pere. La segona nau està construïda sobre el que era el cementiri parroquial. Lo qual vol dir que recordo perfectament que, vull dir, quan es va fer l'ampliació i de més, doncs en allà sortien ossos a manta. Perquè és clar, allò havia sigut el cementiri i per més que s'haguessin tret ossos, doncs sempre en queden, no? Vull dir, més en sota, amb un racó, no sé què i de més, no? I la segona nau, em sembla, ara ho dic de memòria, em sembla que és el 1926, que es va fer, diguéssim, el 1926, i aleshores doncs es va aprofitar per fer aquest soterrani i fer una primera càmera frigorífica. Una primera càmera frigorífica que, per l'època, era una càmera que funcionava amb gel. Per tant, portaven el gel des del Poble Nou de Barcelona amb el tren fins a l'estació de Cerdanyola. Llavors, un carro el anava a buscar i el portava fins a Sant Cugat. Després ja va ser un camió, però les primeres vegades era un carro. I anava dintre d'uns serrions d'espart. Clar, les barres que sortien senceres del Poble
Nou...
Sí,
arribaven a mitges, no?
Arribaven a mitges aquí a Sant Cugat, però bueno, arribaven, sí, clar.
Uh-huh. I estem parlant que a l'època, un cop es construeix i aquest mercat cobra vida, hauria ser un dels centres neuràlgics de l'activitat de Sant Cugat.
Sí. Perquè una altra cosa que és important d'entendre, diguéssim, dels estiuejants és de que els estiuejants menjaven una cosa que aquí a Sant Cugat no es menjava, que era vedella. Aquí a Sant Cugat, diguéssim, doncs es menjava xai i es menjava castat, però no es menjava vedella. I aleshores els estiuejants imposen que també es mati vedella i que es mengi vedella. I per tant, les primeres parades també que hi haurà de vedella estaran en el mercat.
I bé, com més inevitable, amb el temps les coses canvien. Hem parlat d'una certa transformació o actualització amb la creació d'aquestes naus que comentaves, però avui dia trobem un mercat de Sant Pere, podríem dir que totalment diferent en quant als usos, perquè sí, en la forma s'ha conservat i s'ha mantingut, però aquest mercat s'ha actualitzat i s'ha convertit en un mercat gastronòmic.
Sí.
No? Podríem dir, principalment.
A veure, aquest mercat té un problema gravíssim, que és el que han estat fent ara, diguéssim, amb la renovació dels mercats de Barcelona, o de Sabadell, o de Terrassa, diguéssim, doncs que un mercat sense pàrquing és impossible de mantenir. Abans la gent anava, diguéssim, com que les ciutats eren més petites i tot plegat anava a comprar a peu i tot plegat, però esclar, si tu vius a Montmany o vius al Magener i vas a comprar, diguéssim, en el mercat, i has d'anar-hi amb cotxe, no pots anar a peu. I has d'anar-hi amb cotxe. Què en fas del cotxe? L'has d'aparcar als quatre cantons, i llavors has de pujar fins al mercat, i has de baixar fins al mercat. Bé, clar, tot això són unes dificultats. Per tant, aquest mercat o tenia un pàrquing o era un mercat que, evidentment, és mort. I aquest mercat ha quedat molt substituït pel mercat, bàsicament, més que no pas pel de Torreblanca, pel de Mirassol. Perquè algunes de les parades que eren aquí s'han anat en el mercat de Mirassol i aleshores el mercat de Mirassol té pàrquing, que a més és gratuït la primera hora, que pots deixar-lo, que pots anar a comprar, que pots... Eh? I són aquelles parades de tota la vida que hi havien hagut aquí. Ara això és un centre gastronòmic, digue-li com vulguis, que té un parell de parades per fer bonic perquè es pugui dir que és un mercat, però no és un mercat.
O sigui que no es pot anar a plaça.
No.
Quina no. pena. Quina no. pena. Ens hem de conformar amb el que queda de la construcció sí. arquitectònica d'aquest no, espai, no?
Està bé que la construcció, diguéssim, se li hagi donat un altre ús, perquè això vol dir que aquesta construcció, diguéssim, es mantindrà. Però, diguéssim, ja no és una funció de mercat. Tu pregunta a qualsevol veí de per aquí del barri, tu vas al mercat a comprar al mercat? No, ningú va comprar al mercat.
Va sopar, clar. Va dinar.
Exacte.
No?
Sí, en tot cas, diguéssim, doncs un dia vas a dinar, un altre dia vas a sopar, no sé què, etc. Però anar a comprar al mercat com anaves abans, no. No.
Mm-hmm. No sé si ens hem deixat alguna qüestió important, remarcable, de la història del que suposa aquest mercat de Pere Sant per a la ciutat de Sant Cugat.
Home, jo és el que dic, diguéssim, o sigui, el privilegi de mercat el va donar el rei Alfons el Cast, o sigui que no estem parlant de fa quatre dies. Va ser, diguéssim, un mercat més o menys polèmic perquè aquest privilegi el tenia el monestir i, per tant, diguéssim, el monestir s'imposava sobre la població i llavors els hi cobrava drets i els hi cobrava impostos i els hi cobrava coses fins que, finalment, amb l'exhaustació, doncs, va passar a ser un mercat municipal. I llavors, doncs, les coses van canviar i tot plegat, no? Però... A veure, és un mercat també que es va començar, diguéssim així, una mica petit, perquè ja semblava que fos suficient. Després ja es va veure que això, diguéssim, doncs era totalment insuficient una altra vegada. Es va fer aquesta segona nau, es van afegir això de les peixateries. Aquí s'han cobrat el problema del peix, sempre ha sigut un problema molt greu. Ha sigut més fàcil anar a comprar peix a Rubí que no pas a Sant Cugat.
Sí, senyor.
I és clar. Doncs ara no, diguéssim, actualment no, perquè el mercat de Mirassol es pot fer molt bé. Però, a veure, diguéssim, després a l'aparèixer el mercat aquest de Torreblanca, també va facilitar una mica les coses, però, esclar, Torreblanca queda com una mica excèntric per la gent del centre. I si t'has de desplaçar, és més fàcil de vegades anar a Mirassol que no pas anar a Torreblanca.
Els mercats, punt de trobada, punt de reunió i podríem dir que un dels eixos també vertebradors de les ciutats. Avui n'hem parlat del mercat de Sant Pere de Sant Cugat i ho hem fet amb l'historiador Domènec Miquel. T'emplacem a una altra cita, un altre dia, en una altra sessió per parlar d'una altra de les joies de la corona de Sant Cugat.
Molt bé, doncs com vulgueu.
Gràcies i bona tarda.
D'acord.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Soc Xavier Creus, del Prat de Llobregat. Soc fotògraf i m'agradaria recomanar un llibre. M'agradaria recomanar el llibre de Jordi Wild, un català, que ha tret un llibre fa molt poc, que es diu Així és la vida, on explica una miqueta que no tots els somnis que tens es compliran, ni que tu ets el centre de l'univers. Et poso una miqueta en context de la vida i no és... Ell diu que és el llibre d'antiayuda, antiautoayuda, o sigui, una miqueta un llibre que no et diu el que vols escoltar ni el que realment et venen molts altres llocs. O sigui, és un llibre que t'ensenya moltes coses noves i et posa una miqueta en joc de la vida, i que n'hi ha molta gent que fa falta que et digui alguna coseta d'aquestes.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
I a la recta final toca parlar de cultura, i de fet és que en teníem ganes, perquè tornen les dames del crim al Connectats per parlar-nos de novel·la negra, però en aquesta ocasió de Cozy Crime i d'un llibre protagonitzat per la difunta reina d'Anglaterra, que en aquest cas és l'investigadora principal. Es tracta de la novel·la El Nus Windsor. Lídia Urrutia, Rocío Gómez, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Molt bé, però no tan bé com tu, Lídia.
Per què? Perquè, a veure, l'estiu què? Bé per tothom, no? No.
Has llegit molts llibres d'aquest estiu.
Déu-n'hi-do, de tota mena, de tota mena. Però mira, jo us faig la proposta de parlar d'aquest nou... No, no és nou, de fet, no? Però aquest subgènere que se'n diu el cozy crime.
Cookie crime.
Cookie. Ah, aquest el cookie no l'havia sentit, que bo, que bo.
Perquè no hi ha sang i fetge.
No. No vol tanta violència. Sembla ser que amb tota aquesta pandèmia que hem tingut, amb el Covid, la gent ha necessitat doncs, un tipus de lectura més amable, més acollidora. Clar, el que passa que queda una miqueta estranyet dir que és un crim acollidor, un misteri acollidor, i de fet sí que és veritat que la traducció és un crim amable, no? Però bueno, clar...
És com això de les mentides piadoses, no?
Sí. Sí, una mica així. Jo quan vaig escollir el primer llibre d'aquests, que és la del Nus de Windsor, vaig pensar, el tenia davant...
Molt ben triat, eh? Perquè, clar, està relacionat amb que fa unes setmanes
ara,
la reina...
Exacte, i vaig pensar, home, exacte, però... Quan el vaig agafar, us ho dic la veritat, vaig pensar, home, acostumada en Chandler, en Hammett, no, dius, aquest llibre, segur que m'agradarà. Pues mira, noies, jo, si voleu, us faig una mica esquemàticament què és un cozy crime, que és aquest subgènere, no? I com ens diu l'Àlex Martín i el Jordi Canal, que són els experts amb el tema de novel·la negra, a veure, imagineu-vos un llogaret tranquil, un llogaret pacífic, on tothom es coneix, imaginem-nos una Anglaterra, no? Un lloc rural, les vides pues, moderadament felices, i de sobte tu ens apareix un cadàver, no? Imaginem-nos que la víctima pot ser que ningú la plori perquè hi ha algun personatge per allà al mig que és un prepotent, desagradable, però imaginem-nos també que hi ha un altre personatge. A veure si imaginem quin és. Un de tafaner, que normalment és una dona, que és curiosa, que mira darrere uns visillos, segons com, no?
Pensa que no vas a dir el majordom, eh?
No, és una dona normalment, i està a casa seva, i no és investigadora. Però, de fet, d'alguna manera s'involucra en aquesta investigació, no? Per raons personals, bueno, anem a parar al detectiu aficionat, no? I aquesta persona descobreix una mica el tema del crim, l'anàlisi, les pistes, els sospitosos, i, de fet, sense la policia, acaba descobrint qui ha sigut, doncs, el criminal, no? Però aquestes novel·les, normalment, l'objectiu no és resoldre el misteri o el crim, perquè, de fet, el que no vol és que hi hagi violència ni sang. I per això diuen que en aquest moment de pandèmia la gent s'ha tirat molt a llegir aquest tipus de novel·les. Però escolteu-me, quan jo us he comentat aquesta dona darrere dels visillos o aquesta persona curiosa, no us fa pensar en algú?
Home,
la senyora Fletcher, esclar que sí, clar. Qui no ha vist la senyora Fletcher per la televisió? Doncs és aquesta. Pot ser la Fletcher o la dama del gènere, que és la Agatha Christie, que és la senyora Miss Marple.
És un personatge, és a dir, l'escriptora en si de la Agatha Christie, genial, perquè recordo que em van explicar que ella, potser vau ser vosaltres, aviam, les dames del crim, que aviam, ella mateixa havia fingit, sí, la seva desaparició.
Correcte.
Després d'un desengany amorós, sí, sí, perquè sí, s'havia fugat el marit amb una, sí, noia més jove, i va dir, doncs ara em buscareu, no?
Sí, doncs és això, és
estava
això,
en un balneari, pot ser?
Segur. Sí, no, és que és veritat, és veritat. I a més em sembla que no va explicar ni on havia anat, ni què havia fet, o sigui, això ho tenia com molt... Bueno, doncs com estàs dient, tenim a la Jessica Fletcher als Estats Units, amb tota la seva sèrie televisiva, i a Europa tenim la Miss Marple. Però, què passa? Què ens surt ara? Ens surten diferents autors. Jo us parlaré dels que he llegit, que puc parlar en primera persona, i perquè tenim una escocesa molt important, que és la Beaton, que va morir el 2019, però aquesta senyora em sembla que va estar traduïda a més de 30 idiomes i encara s'estan venent els seus llibres, i sí que diuen que en general són lectures més llegides per dones, no que per homes, eh? No sé per què, perquè em diràs, però sí que és veritat, no? I aquesta dona, pues, escrivia novel·les de misteri, havia escrit novel·la històrica també, però bàsicament d'intriga, de misteri, i la seva protagonista era l'Agatha Resin, i que de fet estava inspirada amb la mateixa Miss Marple, eh? Però si venim una mica més cap aquí, jo quan apuntava el tema de quines característiques té aquest tipus de crim, no?, del cozy crime, té unes regles també, no? El crim ha de ser el més net possible, és el que dèiem, poca sang. Un tret net, un enverinament, ens ho imaginem tot això, no gaire desagradable, i sí que hem de posar en marxa tot el tema de la curiositat, del sospitar, de l'indagar, i si intentem, a més, que, mira, no hi hagin policies. En resum, el que dèiem
o
abans.
O sigui, per exemple, digue'm, ara estava pensant en les adaptacions cinematogràfiques de Hercule Poirot. No?
Ah, del Poirot, clar.
Tot això no és cosi.
Tot i que ell és un detectiu, no?
Per això, com que ell seria cosi, però amb detectiu, no? Perquè al final són crims, sí, amb...
De fet, amb els llibres que sí que, clar, acaba sortint algun personatge
d'investigació. T'agraden, has vist les pel·lícules?
Ara... Clar, jo les del Poirot he vist.
La del Poirot... Nilo, ara van fer a la pandèmia la de Muerte en el Nilo,
sí,
i la de l'Orient Express.
I després hi ha l'altre, l'autor del Mr. Bean. Sí, home, com se diu? Ajuda'm.
Et refereixes a la de Punyales por la espalda?
No, no, a l'actor del Mr. Bean, a, sí, l'Atkinson.
Sí.
Aquest ha fet una sèrie de pocs capítols, de Poirot.
Ah, sí?
Que, escolta, és que l'hauries de veure, no sé, que tu Mr. Bean te l'imagines sempre.
A quina plataforma?
Doncs mira, ja t'ho buscaré i t'ho diré, t'ho envio, de veritat. Mirem-ho.
Si vas explicant, jo vaig buscar.
Vale, molt bé, vinga. Doncs val la pena de veure perquè és un altre personatge que ni te l'imagines i ho clava, i la seva dona igual ho clava. Bueno, si continuem una mica parlant d'això, clar, doncs estem en un poblet tranquil, un poblet rural, a més una monada de poblet, la senyora amb la seva tassa del te... Jo i aquí ja li afegeixo la mascota, però on que tenim el llibre de la Miss Merkel...
Merkel la... o Marple?
No, tenim la Merkel.
La Merkel,
clar,
com l'Àngela Merkel.
Clar, és l'Àngela Merkel, que s'ha jubilat. I aquesta senyora és una física. I tu te l'imagines jubilada, aquesta dona?
Un moment, m'estàs dient que l'Àngela Merkel ha fet un llibre de misteri?
No. Hi ha hagut l'autor de l'Àngela Merkel, que és el, com se diu, el David Safier, que aquest senyor posa l'Àngela Merkel, que s'ha jubilat, I clar, tu no te l'imagines jubilada, una senyora física, el seu marit, que és, crec que és física quàntica, i llavors hi ha la gran, bueno, el seu gos, que és el Putin. I això és molt divertit.
De fet, el llibre que ens has portat surt la reina Elisabet, exacte, amb el seu corgi, amb el gos.
Amb el seu corgi, exacte. Bueno, diuen que si no hagués sigut reina, hagués sigut una gran adiestradora de gossos, eh? Això ho diu la SS. Ens estem anant d'un llibre a l'altre i els que ens escolten deuen pensar aquestes dones què els hi passa avui. Però a veure, si comencem, per exemple, pel Nudo, perquè és en castellà, eh? No hi ha traducció catalana, el Nudo de Windsor, la SJ Bennett ens situa en un moment actual, perquè és clar, evidentment encara no és viu mort, si no, no l'hagués escrit, però sí que ha tret diferents llibres posteriors en diferents moments, moments històrics i diferents escenaris. En aquí es veu que aquesta escriptora, curiosament el seu pare, havia estat present en el jubileu de plata de la reina d'Inglaterra. Llavors ella, des de petitona, tenia pues, uns 11 anys i una cosa així, ja li havia fascinat tota la realesa britànica. I de fet ella va optar per ser la secretària que surt aquí en el llibre de la reina i no ho va aconseguir. Però és una gran seguidora i una fèrrea, bueno, és que li agrada molt tot aquest món. I de fet ella ja ha tret, crec que són dos llibres més. El que passa que en aquest concretament, que és el primer, quan jo el vaig comprar vaig pensar, home, serà una cosa doncs, potser fluixeta, acostumada a altres tipus de lectura. I te n'adones que no és cert. No és cert perquè els personatges estan ben perfilats, perquè és una novel·la intel·ligent, te n'adones de com una reina d'Inglaterra és capaç amb la seva intuïció, intel·ligència, a més és una dona fèrrea, és capaç d'utilitzar la gent que té l'entorn per poder fins i tot fer veure qui ha resolt el crim, que en el fons ha sigut ella, però ha utilitzat altres personatges perquè ella no vol sortir en primera persona, no? De fet, la reina, aquí, està en el castell de Windsor, que és això que tens aquí davant, que ara els oients no ens poden veure.
Explica'ns una mica, perquè has vingut amb un mapa.
Sí, això va ser molt divertit, perquè mentre preparava això, entro dintre de la web de la SJ Bennett, ai, coito, i em trobo amb que hi ha un plano de la planta on succeeix el crim, i allò que vas clicant amb el ratolí, i a cada habitació, per exemple, posem pel cas, doncs ens surt el gran saló de la recepció, i allà et diu, doncs en aquesta novel·la la reina es dirigeix a la gran sala, o sigui, et va explicant com es va movent per dintre del que és el propi escenari de la novel·la.
És a dir, que tu pots agafar el llibre que recordem com es diu, El Nudo Windsor, SJ Bennett, que és l'autora, Narrativa Salamandra.
T'imagines com es mor l'individu?
Però no pots fer spoiler.
No en faig, és el començament.
Com es mor? Per les escales?
Amb un nus de Windsor. Què és el nus de Windsor?
El de la corbata.
Ara, molt bé.
Mare de Déu.
I es pensen, esclar, com que a més aquí ja estem en horari infantil, però aquí pensen, home, aquest individu que hem trobat, que és un pianista, que ha estat en la celebració d'aquesta trobada i tot plegat, diuen, home, l'han trobat amb unes calcetes del Marc Spencer.
Ai, com aquell del Kung Fu.
Això és un suïcidi. Bueno, doncs mira, per aquí anem, no? Bueno, i aquí ja es comença a fer tot l'enrenou. Qui ha matat aquest pianista i per què? Alguna persona gelosa, perquè la reina acaba ballant amb el pianista, que balla superbé aquest home, eh? A més, és una persona molt jove. Un servent rancorós, una amant apassionada, un enviat de Putin, perquè clar, recordem que a més, si ens posem a pensar en la Merkel, és una dona que va estar amb el tema de la crisi del 2008, va estar amb el tema de les immigracions del 2015, ha estat amb el tema del Covid, és a dir, una dona que ha passat per una sèrie de moments molt importants de la nostra era, per dir alguna cosa, del nostre món, que clar, no te l'imagines jubilada, així és de clar.
Lídia, escolta, és que no t'ho creuràs, però ens hem polit a... sí, se'ns ha passat l'estona de la secció.
Haurem de continuar, no? De quina manera?
Haurem de continuar un altre dia. Ara ens hem quedat amb el principi de la secció, diguéssim, ens has introduït el tema. Assassinat el pianista, i hem de parlar més endavant, si vols, de com continua aquesta novel·la de l'autora i de l'altre llibre que ens havies portat.
Doncs, per a les persones que ens escoltin, a partir d'aquest moment, que pensin en el joc del Cluedo. Estic segura que més d'un ha jugat al joc del Cluedo. Doncs aquest llibre ens farà pensar en el joc del Cluedo.
Si vols, et podem convidar de cara a la castanyada,
vale.
De cara a Halloween.
Molt bé, perfecte.
No, que ja va bé parlar de crims, però sense sang i fetge.
Molt bé, doncs així quedem, tu.
per cert, has vist ja La novia gitana, que l'han adaptat a Natres Media Player? A
no l'he vist, no l'he vist, no l'he vist, però estic segura que, bueno, és que és un llibre que ha enganxat a molta gent, Tu l'has llegit?
No l'he llegit.
Ara el té la meva filla, tu. I
però
està...
he vist els dos primers capítols.
I què tal?
I m'ha agradat el plantejament.
Sí?
El que passa és que em sembla que la... Explica'm per què, perquè la inspectora que ho està investigant doncs, té una història personal.
Sí?
Que la fa ser d'una manera
I
molt particular.
I surt la càmera? Surt la càmera o no?
Sí, per això, per això. Bé. Han explicat. No
molt
podem
bé,
fer spoilers, no?
No, 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 no.
Però esclar, és una persona que està com perpètuament enfadada. I això, sí, de vegades a mi em carrega. Però... pinta molt bé.
Passa que en el llibre ja és així, està obsessionada amb aquest tema, però no es pot parlar més.
No, perquè si no la gent no
home,
veuria
no
la sèrie.
Home, no l'has elaborat, tu. Molt bé, doncs.
Fins aviat.
Fins aviat, gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Connectats amb Carme Reverte.
He perdut la sort en un minut, el sol al nord i al sud, el temps que n'he tingut, el temps que no he viscut. Però no he perdut les ganes de viure, ni les ganes de veure, amb ganes de més he perdut per guanyar. He perdut l'amor d'alguna flor, la por de tenir por, un despertador mut, el colom de la pau, quan he estat dins el pou. Deia, hey! I he guanyat que he viscut i els amics de veritat. He guanyat tot el que no he perdut. He guanyat perdent el que he perdut. I tu em fas anar de cul i no t'ho ha dit ningú. I jo vaig fent tot el que puc, però tinc cara de cul i no m'ho ha dit ningú. Jo només penso en mi, però no se'n van. Però no he perdut el riu del meu poble, ni les ganes que em sobren. He perdut aprenent i aprenent m'he fet gran. I he guanyat tot el que m'he estimat, la sort d'anar vivint tot el que sento a dins. He guanyat tot el que no he perdut. He guanyat perdent el que he perdut. I tu em fas anar de cul i no t'ho ha dit ningú. I jo vaig fent tot el que puc, vaig amb cara de cul i no m'ho ha dit ningú.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Aquí acaba la història d'aquest Connectats de dijous, recordant que avui hem començat directament amb l'actualitat que afecta més directament al programa d'avui i pel que fa principalment a un dels municipis del Connectats, com ha estat aquest incendi que s'ha provocat la nit passada, concretament a la depuradora del Prat de Llobregat. Hem parlat amb Fernando Cabello, el director del cicle de l'aigua de l'àrea metropolitana de Barcelona, i ens ha ampliat aquesta informació el company Lluís Rodríguez. Ho deixem aquí, gràcies per la vostra companyia. Demà més tancarem una nova setmana. Gràcies a tots i molt bona tarda.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Qualitatem, la traducció al llatí d'igualtat. I sobre això va la Cova del Foc d'aquest any.
És la 25a, 25 anys fent diades de tot arreu del Baix Llobregat, totes les colles, agrupar més de 1.000 castelleres i castellers al Prat, per tant, serà un acte de ciutat on volem que tothom hi sigui partícip i on farem segurament un dels actes més macos de temporada en aquell dia.
El Prat Ràdio, tota l'actualitat per tu.
El reafter de los domingos se llama Ben's Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Ben's Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música trance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Ben's Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
Esto es Mate, Tango y Folclore. Todos los miércoles de 15 a 16 horas viajamos por el Río de la Plata, cruzamos la cordillera y nos introducimos en el tango, en el mate y en el folclore.
Tomar el mate, por Dios, con buena persona.
No te lo pierdas.
Este es dimecres, hasta hoy con un albergue, donde me alimentan al Prat Ràdio. Tots els drets i de la dècada maleïda al cobert ull. Èxits, no tan èxits, al 91.6, amb el meu papa. Ara una gran teoria. La tierra, ser passió, una mitat te destruyó, t'imperio llega.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 6.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufèmia. Un incendi a la depuradora del Baix Llobregat ha deixat la infraestructura sense electricitat durant unes 8 hores i ha obligat a abocar al riu les aigües que no s'han pogut tractar. Ara com ara, la instal·lació comença a reprendre l'activitat i s'espera que recuperi la normalitat de forma progressiva al llarg del dia d'avui. Així ho assegura el director del cicle de l'aigua de l'àrea metropolitana de Barcelona, Fernando Cabello.
Ara ja el que fem és que l'aigua entri a planta i ja la comencem a depurar. Anirem tot el procés de depuració, l'anirem activant de forma seqüencial i valorant que no hi hagi cap equip malmès, però que ja com a mínim l'abocament directament a mar o a riu s'atura i tota l'aigua sortirà